A la presó, recordem que l'assassinat va tenir lloc el passat 9 d'octubre mentre Dorcaz circulava amb el seu cotxe per Ciutat de Mèxic.
Són les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, i aquest serà el tema al voltant del qual giraran els continguts del nostre programa d'avui. Primer parlarem amb la directora de l'Oficina de la Dona, Lourdes García Orbay, amb qui aprofundirem en la feina feta enguany per aquest servei, especialment dins del seu programa d'atenció i tractament a víctimes de violència de gènere. Després obrirem un espai dedicat a les famílies amb la directora del Centre d'Estudi Prevenció de Conductes Addictives, Belén Albite, amb qui parlarem de la violència de gènere en joves i adolescents. I acabarem abordant la violència de gènere en gent gran amb la psicòloga especialitzada en envelliment actiu, Anna Serapio. Per tot això, tenim a la nostra companya, la periodista Ivonne Aranyó, en la producció i la redacció. Bon dia, Ivonne.
Hola, bon dia a tots.
I també a Felipe Ruiz, al comandament tècnic. I quan són les 12 i 5 minuts, és el moment de posar-nos al dia. I avui bon començar amb el repàs a l'actualitat amb novetats sobre les excavacions del cinquè pla de fosses al cementeri de Ses Figueretes.
Sí, perquè ja s'han localitzat les primeres restes humanes i es confirmen indicis compatibles amb víctimes de la Guerra Civil i del franquisme. Els primers dies d'intervenció, l'equip Aranzá Diàtics va identificar en el primer sondeig un projectil d'arma llarga, un fusell Mauser espanyol. En el sondeig 2, l'equip ja ha localitzat diverses restes, entre les quals destaca un crani d'home adult amb fractures compatibles amb lesions per arma de foc. Troballes que reafirmen la hipòtesi de l'equip d'arqueòlegs que continuarà fent feina sobre el terreny.
Canviant ara d'assumpte perquè el Ministeri de Justícia ha tret novament a licitació les obres de la segona fase dels jutjats d'Eivissa per un preu de més de 8.600.000 euros, quantitat superior a la de l'anterior convocatòria que va quedar deserta.
Sí, de fet, els treballs acumulen un retard de 3 anys i, mentrestant, a falta d'espai, són 6 els jutjats que estan al CETIS des de fa ja 15 anys pagant un lloguer molt elevat. Sergi González és el jutge de Gà d'Eivissa.
Día de hoy, final de año, ni siquiera están adjudicadas las obras. Se sacó a licitación por un determinado importe, 7 millones de euros, y ha quedado desierta. Solo se presentó una empresa al concurso que ofertó por encima del precio, ¿no?
Les empreses tenen fins al dia 3 de desembre per presentar ofertes. Un cop s'iniciïn les obres, el termini d'execució és de 20 mesos.
I avui el jurat popular quedarà incomunicat per iniciar la deliberació i dictaminar la innocència o culpabilitat d'Isabel Castaño, acusada d'assassinat després que, presumptament, va causar un incendi que provocà la mort d'una persona de 77 anys.
Sí, l'única sospitosa va declarar ahir i va negar que la nit dels fets anés al domicili on va morir l'home de 77 anys a causa de l'incendi. Va negar que la nit dels fets s'acostés a aquest domicili de la víctima de Ses Païsses, tot i que les gravacions de diverses càmeres que la situen en aquella direcció, Castaño va reconèixer que havia cuidat la víctima, però que no havia cobrat per fer-ho ni mai havia demanat diners a canvi. L'escoltem.
¿Usted se reconoce en esas imágenes?
En algunas, solamente en algunas.
¿Podría especificar en cuál?
En algunas que se me ve claro, pero en otras no se me ve nada.
I seguim en clau judicial perquè una dona que vivia a Eivissa i va fugir a l'estranger fa una dècada amb el seu fill menor d'edat es posarà a disposició de la justícia perquè revisi l'ordre de cerca i captura des de la seva fugida.
Sí, Nieves, així és. El seu advocat defensa que la dona va marxar del país a causa d'uns presumptes abusos sexuals de la seva exparella i el fill que tenien en comú, que llavors tenia 3 anys. La dona va presentar uns informes mèdics i una denúncia, però va quedar arxivada en 48 hores abans de fugir. Anys després, en un altre cas, l'home va ser condemnat a 2 anys de presó en confessar que el juliol de 2021 va fer tocaments a una menor de 15 anys mentre li feia un tatuatge.
Fins aquí la repassada d'avui a l'actualitat. Moltes gràcies i bon aranyot, t'escoltam després.
Fins ara.
I naltros començam parlant de la feina de l'Oficina de la Dona. Avui, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, volem començar parlant de la feina que ha desenvolupat enguany l'Oficina de la Dona d'Eivissa. Una feina que habitualment simplifiquem en dades, en xifres, per intentar entendre què està passant i com evoluciona la violència masclista, però darrere de les quals no hem d'oblidar el que ja són centenars de dones, d'històries i de famílies. Per aprofundir en aquests casos, en aquestes històries, parlem avui amb la seva responsable, Lourdes García Orbay. Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Oficina de la Dona ha atès enguany un total de 751 dones en els diferents programes que oferiu en aquest servei específic d'informació i assessorament per la dona d'Eivissa. El gruix d'aquestes dones va ser atès al programa d'atenció i tractament a víctimes de la violència de gènere amb 533 dones front a les 497 del 2024. A què atribueix aquest increment dels casos atesos?
Pot ser a moltes coses, pot ser que la gent, que les dones tinguin major consciència de que hi ha un servei que ajuda, pot ser que s'increment de la població, pot ser a les qüestions de les dificultats d'habitatge que d'alguna manera coincideixen en la situació diària de vida de les persones, augmenta el nivell d'estrès i pot ser que augmentin aquest tipus de les relacions són més intenses i més dures, per dir d'alguna manera, no t'ho puc dir exactament.
Però crec que hi ha un increment de la violència.
Val. Hauria que començar. Estic pensant primer de tot que entenem com a violència, sent parlant només de violència de gènere, violència de forma generalitzada cap a les dones. No sabria dir-te, però podria ser que sí, si l'entenem d'una forma com global, la violència cap a les dones. No sé si pot ser l'increment de la violència o té que veure també amb l'increment de la consciència sobre la violència i sobre les diferents formes de violència que pateixen les dones.
Quin és el perfil de les dones ateses en aquestes 533 dones, quan parlem d'edat, nacionalitat, del temps que estan patint la violència masclista?
Perfil, mira, podria dir de forma genèrica que pel que fa al seu origen de naixement, aproximadament la meitat són espanyoles, han nascut a Espanya, l'altra meitat venen de diferents llocs del món. Gran part d'aquestes que venen de diferents parts del món venen de la zona de Sud i Centroamèrica, en la qual cosa potser té que veure amb les distribucions de població d'origen estranger que hi ha a les nostres illes. L'edat en què més s'adona el patiment de les relacions a la mitja edat, a la franja d'entre els 30 i els 50, i la major part dur un cert temps ja partint violència. Em peix que són entre 1 i 3 anys, que te diria que són estan les dades amb major incidència.
Preocupa la violència especialment en els casos dels joves?
Jo penso que sí, me preocupa, sí, especialment en les cases de joves, la violència. Ja han passat aquest any nova, ja han passat a tenir una persona menor de 14 anys víctima de violència. Estan parlant de violència de gènere, amb aquestes dades en concret, és a dir, una violència rebuda per part de qui era llavors la seva parella, la seva exparella, i sí que és una mica preocupant que amb edats tan joves passi això i que hi ha una tendència a la normalització d'algun tipus d'agressions cap a les dones amb edat molt emplana, i estaria parlant sobretot de les qüestions d'agressions més de caire sexual i també de l'enteniment o el malenteniment de les actituds i les relacions de control com una forma de me quiere mucho.
Parlem de violència psicològica.
El control, on eres, aquestes qüestions de compartir contrasenyes, ubicacions, etc. Entres com una forma de lo hace porque me quiere mucho. Ja. Ha quedat una volta en això, no? Sí, si te quiere tanto, que eso no fa falta control i d'aquesta manera. Aquesta part sí que jo em preocupa una mica.
Parlava abans de que la major part de les dones que pateixen aquesta violència entre 1 i 3 anys, però també hi ha casos de dones que fins i tot diuen que pateixen aquesta situació des de fa més de 10 anys.
Sí, algunes sí, però la part que jo li trec és que sempre hi ha un moment en què pots aixecar la mà i demanar ajuda. Encara que tu estiguis patent de fa molt de temps, no t'has resignat. Quan tu demanes ajuda i vens a l'oficina de la dona o a un altre lloc, facis denúncia o no facis denúncia, és una manera de pensar que, que pots canviar les coses, que no tens per què patir això.
En quina situació es troben les dones que arriben a l'oficina de la dona?
En quina situació? Hi ha moltes situacions en les que se poden trobar. Tenim... Pots concretar una miqueta més aquesta
sí,
pregunta?
Sí, quan les dones arriben a l'oficina, no sé si habitualment deriva des d'altres serveis, si elles donen, vull dir, identifiquen que estan vivint una situació de violència i s'acosten fins a l'oficina de la dona, no sé què
hi ha trobeu. Una miqueta de tot. Poden venir per demanda pròpia, bé perquè coneguin el servei per algun mitjà o algun conegut, i són conscients que estan vivint una situació de violència, i poden ser derivades per estaments judicials, poden ser derivades per les coses i forces de seguretat de l'Estat, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policia Local, poden ser derivades per altres entitats de serveis socials, bé siguen de tercer sector, bé siguen administratives, unitats de treball social, dels ajuntaments i a més, i ens poden trobar una miqueta de tot. Les persones que venen i són víctimes de violència, diguem, totes el que estan passant és violència psicològica, sempre, llevat d'aquelles persones que són derivades per qüestions d'agressions sexuals desconeguts. I després se poden anar sumant altres tipus de violències, agressions físiques, sexuals...
Són conscients de que estan patint aquesta violència? O fins i tot quan comencen el tractament amb altres descobreixen que potser ja s'identificava en alguna cosa?
Molt sovint, al llarg del tractament comencen per un tipus de violència i se'n van trobant, se'n van sortint d'altres, o perquè inicialment no ho compten o perquè no en són conscients, una de les dues coses, sí.
I han denunciat totes?
No, denuncien les que consideren que volen denunciar, i per nosaltres, evidentment, no és ni condició, ni requisit, ni res d'això. Qualsevol dona que demani si atesa, si l'atesa, se valorarà si la seva és una demanda de violència i passaran a servei que m'ho sol·liciti, que correspongui, bé siga una orientació jurídica, una atenció psicològica, el llarg d'acollida, allò que faci falta a cada cas.
Precisament d'això de les llars d'acollida, el programa d'allotjament en aquestes llars,
sí.
Atès enguany 97 dones i 59 nens i nenes, són també més que l'any anterior. O sigui, hi ha diferents casos d'urgència, allotjament regular, pispon, una mica com funciona.
Diguem, nosaltres tenim dues ubicacions diferents on hi ha les llars d'acollida. En total són 39 places, si no vaig equivocada, i l'allotjament d'urgència és quan t'arriba una dona, o una dona tota sola, una dona amb els seus fills i filles, perquè degut de forma immediata i degut a la violència que masclista que ha patit, s'ha quedat sense vivenda. I entonces se l'acull, ella i els nens, i depèn de la situació de la persona, està més o menys temps. Val? La majoria, la veritat, és que són estances més breus, perquè de vegades venen de forma urgent perquè hi ha perillositat i l'agressor està en busca i captura. Quan el troben i el tanquen, llavors ja poden tornar a viure allà on els hi toca viure. Algunes d'elles, moltes d'elles, són gent de fora, que això passa molt en l'estiu, que han hagut a passar temporada i decideixen retornar en el seu lloc d'origen. I altres, pot ser que quedin més temps. ¿Vale? Són persones més arrelades a Eivissa, passen, digues, estarien en altres més temps, passen a una mitja estança per intentar reconstruir-se. Intentar reconstruir-se i refer-se de les seqüeles que li ha deixat aquesta violència. Aquesta reconstrucció doncs, passa per l'atenció a la teràpia, la realització dels processos administratius i judicials que pot haver-hi darrere d'això, i la feina, consigui una feina, i sobretot el més difícil, un lloc on viure.
Perquè aquí a Eivissa, la situació que tenim a l'habitatge també, clar.
Clar, evidentment apreta a tothom, absolutament a tothom, a una dona, i especialment si aquesta dona té fills, se complica més per el tema de la desconfiança que crea en els arrendadors el fet d'acollir una dona amb fills.
I estàu trobant això, que hi ha dones que han d'estar més temps en aquest servei precisament perquè no ho troben?
La mitja de temps d'estada s'ha anat allargant en els darrers 4 o 5 anys, que són els anys que jo m'he mirat les dades. Podem dir que ha pujat entre un 11 i un 14% els temps en què les persones estan aquí. De fet, nosaltres van canviar, això tenen una certa regulació, i van canviar de 6 en els 9 mesos màxim d'estada, que no cal ser així, perquè depenent de les situacions, tenim després el que nosaltres li diem espispont o llarga estància, que són persones que estan fent un procés molt progressiu i que encara necessiten més temps. Han aconseguit, assolit 6 graus d'autonomia, però encara necessiten cert suport, sobretot en tema de vivenda. Uh-huh. Es passa bastant sovint quan són mares amb fills petits, monoparentals i a més, fins que intentant que aconsegueixin, ja tenen feina i de més, i falta la part de la vivenda, que sempre és complicada.
I trobeu que el fet d'allargar aquestes estades també fa que vosaltres pugueu tenir fins i tot més llista d'espera per poder accedir a aquests habitatges, o necessiteu més habitatges per poder acollir les dones?
No, realment no hi ha ninguna dona que directament per temes de violència de gènere, de violència masclista, i faci sol·licitud que quedi sense. Sí que és cert que últimament hi ha demanda que sol·liciten vivenda, però realment la situació no és una situació de violència, és una situació mica de sense vivenda. La nostra finalitat no és la vivenda, és l'atenció integral de forma temporal, incloent-hi vivenda. Sempre passa quan hi ha serveis que tenen algun tipus d'allotjament, que a vegades, jo ho entenc, perquè les persones han de sobreviure, que la demanda no acaba de quadrar en el que realment és. Però no hi ha una falta de places, entenent que és un servei temporal. És un servei temporal que pot ser més curt o més llarg en funció de la situació de la persona, però que no és un servei finalista, no és un servei de te doy casa para sempre, no. T'acompany durant un temps perquè te refacis, però la finalitat és trobar vivenda. Clar, com que és molt difícil trobar vivenda, això de vegades és una miqueta dramàtic.
Mm-hmm. En aquest programa d'allotjament en llars d'acollida s'acullen dones, però també fills. Mm. Els nens i nenes també necessiten atenció específica i, de fet, comptau amb un programa d'atenció psicològica. Enguany s'han atès 52 menors. Per què és fonamental?
Perquè els menors són víctimes, també. Per ells mateixos són considerats així per allà, i és que, de fet, ho són. Vull dir, encara que d'alguna manera pensis que no se n'enteren, que no se'n donen compte, que són petits i de més, sí. Sí, ho són, i de fet...
Perquè presenciau la violència del pare cap a la mare, vull dir, ells també la pateixen.
Clar, i encara i presenciar-la, no presenciar-la, sentir-la, escoltar-la, notar-la, notar sa por, tot això crea un estat emocional en els nens que sí que passa factura i que necessiten atenció, sí, clar, que necessiten atenció psicològica, atenció de vegades psicoeducativa, i de fet passa factura a nivell emocional, a nivell conductual, a nivell de rendiment acadèmic, inclús a nivell de vegades de salut física i tot.
Quines situacions s'estan trobant entre els fills i filles?
Això és veritat, és que t'ho explicaria bastant millor. Nosaltres tenim una en su equip de 3 psicòlogues, tenim una d'elles que està especialitzada en atenció a nens, i se troben situacions de nens més petits i més grans que tenen tota una sèrie de problemàtica associada a l'espatiment de violència. Problemes emocionals, tristeses, pors, ansietats, aïllament, problemes de conducta, bastant pitjor rendiment acadèmic.
I aquest tractament, per exemple, la durada del tractament amb els infants és independent del de les mares? Vull dir, ells poden seguir més temps sent atesos a l'oficina de la dona en aquest programa, o està vinculat d'alguna forma a l'atenció que se'ls dona a les seves mares?
No necessàriament, però evidentment sa mare ha de voler que hi vagin, i depèn de sa situació, perquè clar, després està quina és sa situació legal amb això, val? Depèn de sa situació, de vegades hi ha pares que no estan d'acord, i depèn del que diga la seva situació legal, venen, no venen, a vegades hi ha una miqueta de dificultat amb això.
I un altre programa destacat és el d'atenció a dones víctimes d'agressions sexuals. Uh-huh. Han set 40 dones ateses. A més, destacàveu el divendres, quan vareu presentar aquestes dades, que hi havia hagut 14 casos de sotmetiment químic. Uh-huh. I 22 denúncies. Hi ha més agressions sexuals?
Hi ha més agressions sexuals. En altres no han arribat menys, però això no vol dir... Jo, les dades que tenim altres són de les persones que tenim, no del que passa, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. Jo penso que n'hi ha moltes, i hi ha moltíssimes que no arriben a altres, que per el que siga no han estat res com a tal, o han estat informades però no han volgut. Tens en compte que la major part de les agressions sexuals que s'adonen en persones que han vengut de fora per passar uns dies de vacances, i això s'adona moltíssim, en altres no les atenem. I jo penso és que sí, que les relacions sexuals s'adonen molt en l'àmbit laboral, és en el lloc on major nombre d'agressions s'estan donant i, per norma general, sol ser d'un cap, del teu jefe, cap a la dona.
I fa unes setmanes van conèixer l'adjudicació del servei de 24 hores d'atenció a víctimes d'agressions sexuals. Quan serà aquest servei una realitat i com serà?
El servei serà una realitat, espero, per aquest mes de desembre. No te puc dir ses dades. Ja està adjudicat a l'empresa que ho gestionarà. Ja tenen el local, estan acabant obres, ja tenen l'equip i estan perfilant. L'altre dia vam tenir una reunió amb ells, estan perfilant per, sobretot estem a les obres, perquè se pugui començar l'activitat. Jo tinc l'esperança que sigui en el mes de desembre. No te puc dir quan. Aquest és un servei que està dirigit a atendre exclusivament agressions sexuals, a dones víctimes d'agressions sexuals, i també atendrà aquelles persones significatives del seu entorn, que poden ser família, poden ser algun tipus d'amistat, que són importants i ateses per afavorir el procés de recuperació d'aquesta dona. Val? I també s'atendran les dones adultes que hagin set víctimes d'agressions sexuals a la infància. Funcionarà ses 365 dies d'any, 24 hores, aquestes són ses condicions, de forma presencial de dilluns a divendres amb horari de 8 a 8 en principi, i la resta d'horari, horari de nocturn i cap de setmana festius, serà atenció telefònica, i en funció del lloc que s'atengui telefònicament se pot activar el servei, és a dir, la persona que estigui fent l'atenció se desplaçaria en el lloc on calgui per atenció presencial si se considera que és necessari.
I serà un servei independent de l'Oficina de la Dona o serà un servei més?
Serà un servei de consell uh-huh. insular del Departament de Benestar Social i va lligat, evidentment, a l'Oficina de la Dona en tant en quant està atenent a dones víctimes d'agressions masclistes, que som nosaltres els referents i els responsables d'això.
I a partir que estigui obert, aquestes 40 dones que enguany ja tenen valtros directament estarien ateses per aquest servei.
Sí, sí. Aquestes dones, de fet, hi haurà un traspàs de casos de dones ateses i després ells seran els responsables també de coordinar-se amb les entitats derivants, serveis sanitaris, cossos i forces de seguretat de l'Estat, serveis judicials, etc., per rebre aquestes demandes i atenar-les.
Hem d'anar acabant, no tenim molt més temps. Parlava al principi de 751 dones ateses enguany. Si alguna dona que ens està escoltant vol adreçar-se al vostre servei, com ho ha de fer?
Val, per una dona que vulgui ser atesa per l'Oficina de la Dona, podrà ser en contacte amb altres per diferents vies. Ens pot cridar per telèfon al 971-19-5607. Ens pot escriure un mail a l'adreça dona@consell-d'Eivissa.es o també pot venir presencialment a l'edifici de serveis socials del Consell, que està a Casserres.
Teniu llista d'espera?
Tenim una mica de llista d'espera a la atenció psicològica. Per ser servei públic, ni de lluny com a altres serveis públics, però sí, podem tenir una llista d'espera d'aproximadament mes i mig o una cosa així.
No sé si vol acabar en aquest Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones amb algun missatge.
Amb algun missatge. No és necessari aguantar la violència i se pot demanar ajuda per intentar fer-ne front.
I Dolores García Orbay, responsable de l'Oficina de la Dona, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio, amb Vicent Tur.
El dia a Eivissa i Formentera. Familiant.
ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com feim habitualment és dimarts, obrim el nostre programa un espai dedicat a les famílies, que avui encapçala la directora del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa, Belén Alvite, que ja ens acompanya aquí a l'estudi. Bon dia, Belén.
Bon dia.
Avui, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, volem seguir parlant de violència masclista, però en aquest cas, entre els més joves. Valtus al CEPCA treballeu amb joves i adolescents. De la vostra experiència, quina és l'anàlisi de la situació que fas?
Vale, voy a intentar ser bastante positiva. Para mí la situación que tenemos es una situación que va mejorando en cuanto a la percepción, a la implicación y al trabajo de muchos profesionales, sobre todo que están trabajando en infancia y en adolescencia, y se asume como un reto que tenemos que abordar entre todos. Pero para mí, desde mi punto de vista, creo que todavía falta muchas veces esa implicación por parte, no de todas, pero sí de un sector importante de familias que no le están prestando suficiente atención a la crianza de sus hijos y sus hijas en igualdad como factor básico y preventivo de las violencias contra la mujer, por ejemplo.
Pero porque piensen que eso no les pasa a ellos, no les pasará a sus hijos o a sus hijas. ¿Por qué piensas que no...?
Bueno, porque creo que probablemente piensen que eso no les toca o que no es necesario o que no va con ellos, o porque creen que a lo mejor lo que están haciendo ya es suficiente y claro, nuestros hijos ahora mismo son, cuando son pequeños y cuando son adolescentes, son absolutamente permeables a la cultura y a que se está desarrollando y a lo que la sociedad les está poniendo cada día delante de sus ojos, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos una disonancia muy importante entre lo que todos los adultos pensamos, bueno, al menos la gran mayoría de adultos pensamos que debería de ser lo ético, lo moral, lo razonable y lo bueno, uh-huh. Y sin embargo otra cosa es lo que después les dejamos, con lo que les dejamos alimentarse cada día, ¿no?
Ya, perquè ara mateix, quines situacions estan visquent els joves relacionades amb la violència? Ana Lourdes García Orbay, que ha estat aquí fa uns minuts, ens parlava, per exemple, del tema del control, assumir el control com si fos una cosa, vull dir, de la teva parella, que molts de joves assumeixen això com si fos amor, però això no és amor, això és violència.
Absolutamente, y mira que yo intento, llevo bueno, pues casi 25 años trabajando en este equipo y los últimos 12, entre 12 y 15, trabajando muy en activo en el tema de la prevención de la violencia de género y en el tema del desarrollo de valores de igualdad. Y es que sabes lo que pasa, que a veces las instituciones públicas parece que estamos trabajando y luchando contra Goliat con palos y piedras, ¿sabes? Cuando Goliat es enorme. Yo ahora, por ejemplo, me encuentro con un factor que a mí me pone los pelos de punta constante, y es esta generación a la que yo llamo la generación de la isla de las tentaciones, que son menores que están tragándose esa basura de manera habitual. Muchas veces las familias te dicen, no, mi hija o mi hijo no lo ve en casa. No, claro, lo ve a través de TikTok, a través de Instagram, constantemente con las perlas más bonitas del programa, ¿sabes lo que te digo? Encima seleccionado para que no tengan que ver el programa entero. Y claro, a mí me da tremenda pena, porque da igual que haya tantos profesionales implicados en el ámbito educativo trabajando con muy buenas ideas, desarrollando actividades súper bonitas de reflexión, si cuando llegan a casa las familias no son conscientes de que eso también les está educando en un sentido completamente contrario, ¿no? Entonces, algo que, pues el control aparece, claro, las violencias sexuales constantes en las primeras relaciones de pareja, muchas cosas de las que no son verdaderamente conscientes de que son violencia, claro.
Les violències sexuals també, suposo, alimentades per la pornografia també.
Muy alimentadas por la pornografía, muy, muy además fortalecidas por lo que piensan sus iguales, porque todos están alimentándose de la misma fuente, como además el tema de la educación sexual, y es algo que no sueles hablar con adultos de referencia, con los que ya han tenido un proceso para entender su propia vida sexual y entonces ya son capaces de ponerte luz en otras cosas, pues lo hacen con sus propios iguales, que están igual de que ellos, ¿sabes? Aterrorizados muchas veces, súper inseguros, intentando buscar qué es lo que tienen que hacer, pues porque muchos de ellos se acercan a la pornografía para conocer prácticas sexuales pensando que va de eso, ¿no? De la mecánica de lo que ven. Y claro, lo que no saben es que la pornografía lo que está intentando alimentarles es otra cosa, no es enseñarles nada sobre su propia sexualidad, ¿no?
I quan aneu a les aules, ells i elles són conscients d'aquestes violències que estan com interioritzant?
Alguna gente sí y otra gente no. O sea, en las clases ves la misma polarización que hay en nuestra sociedad en general. Y es una cuestión de bueno, pues de qué recibes en tu familia también, ¿eh? Chicos y chicas pueden ser tremendamente machistas hablando sobre estos temas, pero no solamente los chicos, las chicas también. Y luego, pues las chicas que tienen un concepto mucho más valeroso, ¿no? Frente a este tipo de cosas, lo dicen, lo reivindican y tal. Y los chicos que también piensan lo mismo intentan mantener muchas veces un perfil bajo, ¿sabes? Como para no llamar la atención de la fratría de los compañeros, ¿no? Pero ves esa misma polarización que hay en la sociedad, claro.
I en aquests 25 anys d'experiència que dius que tens, ¿tu penses que la violència està augmentant entre els joves?
Está cambiando quizás, bueno, porque por muchas razones, ¿no? Primero porque la empiezan a ejercer antes, segundo porque también las chicas empiezan a reaccionar antes, ¿no? Porque, bueno, pues todo este mensaje social realmente, de alguna manera, ¿no? Es como una lluvia que va calando y ahí todo el mundo sabe un poco que existe la manera de salir de esto. Pero bueno, todavía nos faltan cosas, nos faltan todavía muchos estamentos de esta sociedad que no lo tienen claro. Aquí, por ejemplo, en Ibiza, en el ámbito sanitario te encuentras a un montón de gente trabajando en atención primaria que son súper sensibles a esto, que un médico o una médica de cabecera atienda a una mujer que viene con tal y ahora ya no la dejan que se levante de una consulta sin hablar con ella de según qué cosas, todo eso también es muy bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Porque creo que estamos creando una sociedad en ese sentido un poco que protege más, más comunitaria, pero todavía nos faltan un montón de cosas por hacer, ¿no?
Com a missatge una mica així per les famílies, quines podríem dir que són les senyals d'alarma que haurien de tenir per sospitar que la seva filla, per exemple, pot estar sent víctima de violència masclista?
Yo pondría un ejemplo muy fácil. Si te sientas con tu hija a ver La Isla de las Tentaciones y tu hija le hace gracia a todas las imbecilidades que salen en ese programa, es que te faltan un par de charlas con ella. Esto a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque si tú la violencia no la reconoces, no puedes reaccionar ante ella, ¿no? Y creo que muchas veces no la reconocen. A mí este me parece un ejercicio fantástico para que alguna gente hiciese, ¿no? Cuando sabe además que sus menores están consumiendo estos contenidos, ¿no? Me parece una buena idea. Y luego el generar siempre, yo creo que el aspecto más inespecífico y que mejor garantiza a nivel preventivo de cualquier situación de riesgo en la vida de un menor, cualquier cosa, es haberte currado mucho un ambiente cálido de comunicación, porque solo ahí aparecen situaciones cuando todavía se pueden arreglar. Cuando vivimos en un ambiente gélido, en un ambiente incluso violento, donde solamente nos echamos en cara cosas, nos reprochamos, nos castigamos los unos a los otros, porque es verdad que los padres a lo mejor castigan, pero los hijos también castigan a los padres y tal. Si ese ambiente se perpetúa, si se está larvando un problema importante, no te lo van a contar a ti. Entonces, creo que lo más preventivo es lo más inespecífico, que es educa a tus hijos en un espacio en el que sientan que casa es cueva, es hogar, es donde puedo venir con todas estas cosas que me pasan, ¿no?
Pero si no has fet des de petit, vull dir, hi ha temps per conduir?
Sí, yo creo que sí. Yo en esto tengo que decir que soy una gran optimista. Creo que los seres humanos podemos mejorar nuestra conducta, podemos reconstruirnos de muchas formas y si no fuese una optimista no me hubiese dedicado nunca a la educación, ¿no? Pero creo que se puede. La adolescencia es un momento muy complejo también para hacerlo. Tenemos que saber con qué toros estamos toreando, en el sentido de que a veces vamos a hacer mil cosas que están bien y mil cosas que no van a funcionar, ¿no? Porque la propia adolescencia pues hace que no es hago A y tengo B, ¿no? Es más complejo. Pero si las mil no han funcionado, hay que ir a por la mil una, la mil dos, la mil tres, es decir, hay que continuar.
I hi ha també senyals d'alarma per que et facin pensar que el teu fill pot ser un agressor, que pot estar exercint violència contra...
Sí, las señales de alarma son aquellas que recibimos a través de cuando hablamos con ellos, cuando vemos situaciones, cuando, por ejemplo, vemos una peli con ellos, cuando comentamos algo que sabemos y hacen un comentario, porque, a ver, no son setas, son seres humanos que normalmente dicen cosas, ¿no? Y cuando las dicen y las oímos y escuchamos qué hay detrás, creo que podemos saber un poco cómo, de qué patrón está han cortado nuestros hijos. Creo que esa es la máxima responsabilidad de los adultos, saber con qué tenemos delante para saber qué necesitan y así poder acertar más en lo que les damos. Yo creo que muchas veces en las señales de alerta lo que encuentras es, pues, a lo mejor en chicos o chicas que, en el caso, por ejemplo, de las chicas, ¿no?, que reciban violencia, algún tipo de violencia, pues que se mantienen más aisladas, incluso a veces de sus propias amigas, porque esto es algo que suele ocurrir muy a menudo. El adolescente que piensa en blanco y negro, si tiene una amiga que tiene pues una pareja que la trata mal, esa amiga, cada vez que venga diciéndole que la está tratando mal, como para desahogarse, como para tal, le va a decir: pues es porque tú quieres, porque ya te he dicho montones de veces que este tío no vale para nada. Y entonces muchas chicas terminan no hablando con sus amigas de este tipo de cosas, porque lo que reciben de sus amigas también es como otra culpabilización, y el decirle, pues es que este tío no vale, es que tal. Entonces yo, esto me gusta mucho trabajarlo a veces con las chicas, que es decir, escuchadme, lo que necesitaban las amigas a veces es solamente que las oigamos hasta el final y que les digamos que estamos ahí para lo que sea y que no les demos soluciones fáciles de Mr. Wonderful, porque son fáciles, difíciles de aplicar, ¿no? Y en el caso de los chicos, también hay chicos que sufren otro tipo de violencias por parte de sus parejas también, en cuanto a pues que los aíslan, no quieren que estén con los amigos, les controlan constantemente. Bueno, lo del teléfono es brutal, que no es solamente el teléfono, es que instalan los perfiles de Instagram o de TikTok en sus teléfonos de su pareja y entonces controlan desde su teléfono todo lo que quieren, con quién hablan, con quién interactúan, a quién le han dado un like, a quién no. Y claro, eso es enfermizo, de verdad.
En aquest dia de per l'eliminació de la violència contra les dones, l'educació dels joves i la implicació de les famílies són clau per aconseguir aquesta eliminació.
De hecho, creo que es la base donde tenemos para cortar el grifo, para que se deje de salir agua, tenemos que cerrar el grifo, y el grifo está en educar a la gente nueva y joven. Eso no quiere decir que no podamos hacer nada con los adultos que ya estamos pululando por el mundo, por supuesto, pero creo que el gran esfuerzo tiene que ir a las capas más jóvenes, ¿no? Y luego tener respuestas también muy contundentes por parte de la sociedad en frente a lo demás. Pues cosas como vecinos que no son capaces de descolgar un teléfono y llamar a una policía si escuchan ruidos y bronca de un piso de vecinos. Yo no me meto. Pues si no te tienes que meter, solo tienes que llamar a la policía para que vaya allí y pregunte. Y a lo mejor eso ayuda a cambiar la perspectiva de quién está padeciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que aquí todos tenemos que mirar hacia nosotros y deconstruir un poco también quiénes somos, porque yo a veces me doy cuenta que muchas de las cosas que a veces me salen, ¿no?, como resortes, tal, digo, uf, esto lo tengo que pulir, ¿no? Y entonces somos lo que hemos vivido también.
I de prenent nota de tot això, moltíssimes gràcies, Belén Albite, directora del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives. Ens retrobem aviat.
Seguimos trabajando y con mucha ilusión, y esperemos que, bueno, que no tengamos que celebrar muchos más 25Ns. Mientras, iremos trabajando día a día y hoy, que todo el mundo haga un pensamiento, estará muy bien. Gracias por ponerlo en vuestra prioridad.
La veu de l'experiència.
Són les 12 i gairebé 44 minuts i com fem el darrer dimarts de cada mes, posam la gent gran al centre en la secció que compartim amb la psicòloga especialitzada en envelliment actiu, Anna Serapio. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Anna Serapio, que a més avui no ve tota sola, sinó que ha arribat aquí a l'estudi acompanyada de Natina Morán. Bon dia, Tina.
Bon dia.
Anna, en aquest dia per l'eliminació de la violència contra les dones, volíem parlar també de la violència de gènere en aquesta etapa de la vida, en la gent gran, que de vegades potser passa més desapercebuda o no s'incideix tant en ella.
Sí, perquè realment hi ha una part més d'indefensió apresa, no? Vull dir, les dones d'una generació passada que es normalitzava no? Moltes vegades el rol de la dona com era, vull dir, estaven, no?, més a casa, vull dir, i es tapava, tota aquella part es tapava molt. Natina, jo crec que mos pot comentar una miquiva d'aquella època com era.
Sí, bueno, creo que lo más importante es que en aquella época no nos dábamos cuenta que era violencia de género porque era lo normal. Entonces, ahora, al correr de los años, y como vamos escuchando tantas noticias, radio, televisión, leemos, pues te das cuenta de que sí, que estábamos, que teníamos, éramos violentadas por el trato que había. Pero no solamente eran por los hombres, es que la violencia ya venía enseñada desde casa, por las abuelas. Yo lo digo en mi caso porque yo me crié en casa con los abuelos, porque mi madre murió y mi padre quedó trabajando en Madrid. Entonces, claro, me educaba una generación atrás de la que me correspondía, o sea que fíjate, la violencia de género como venía tratada ya de dos generaciones, y si no te dabas cuenta, era lo normal.
Una cultura patriarcal, ¿no?, donde la violencia estaba totalmente interiorizada dins de les relacions de les persones.
Tal qual. Sí. I potser la violència física avui en dia en les persones grans, en les dones grans, realment no és tan evident. I és més difícil de detectar, doncs, per això mateix, no? Vull dir, perquè es normalitzava és aquesta actitud d'indefensió. No? I la violència sí que ha estat més psicològica, més de control. No? M'agradaria que escoltàssim a la doctora Consuelo Carrionero, no? Carrionero, que ella ens mostra la part també de la sanitat, atenció primària, no? Aquesta part d'en la dona gran.
Anem a sentir-la.
Soy Consuelo Carrionero Soto, médica de família i responsable de la Comissió de Violència hacia la Mujer i Protecció a Menores de l'Àrea de Salut, formada per professionals molt motivades i molt motivados de l'Àrea de Salut, tant de l'atenció primària com de l'atenció hospitalària. Nuestra funció en la Comissió, sobretot, és sensibilitzar i formar a nostres i nostres companyeres de l'Àrea de Salut en detecció, en acompanyament i en manejo de las mujeres víctimas de algún tipo de violencia. La consulta de atención primaria, que es donde yo trabajo, es el lugar idóneo para poder detectar la violencia. La violencia es algo que, según las estadísticas, lo tenemos entre una de cada tres mujeres, pero con el tiempo que yo llevo trabajando, que son casi 25 años, yo creo que es algo que está mucho, mucho más extendido. La tolerancia a la violencia es muy alta y realmente a veces cuando detectamos violencia es porque ya hay una violencia física. La violencia psicológica es la más prevalente y la que comienza, ¿no? Por la que se empieza y a veces la que está más tolerada, ¿no? Los micromachismos y tipos de violencia psicológica como el control del dinero, el aislamiento de los familiares, es lo más frecuente. Respecto a las mujeres mayores de 60 años, pues como las mujeres menores de 60 años, la violencia no tiene ni una edad, ni un estereotipo social, ni económico, ni cultural, ni racial que la identifique. Cualquier mujer puede ser víctima de violencia. En las mujeres mayores de 60 años es verdad que la resiliencia y la adaptación a esa violencia es mucho más presente porque a lo mejor llevan con la persona, con el maltratador, años 30, 40, 50 años, toda su vida, y la dificultad añadida de poder salir de la violencia con esa edad pues es mayor. Pero no, la detección no ha de ser diferente que la que hacemos en adolescentes o la que hacemos en mujeres en la consulta, durante el embarazo, en las revisiones, en consulta de atención primaria, en los servicios de urgencias, de ginecología, de salud mental.
parla de tolerància a la violència, d'adaptació a la violència, no? Però que tot i això, això no ha de fer, vull dir, no ha d'impedir que es pot sortir d'aquesta violència també.
Per supost que sí. Sí, sí. Hi ha unes dades de l'Oficina de la Dona que m'han donat d'estadístiques en aquestes franges d'edat.
Sí, just aquest matí parlàvem amb la Lourdes García Orbay.
I just es mostra molt bé aquesta part que diu la doctora, no? Vull dir, de 50 a 64, en 64 anys ha hagut 26 dones que han acudit a l'Oficina de la Dona. Entre la franja d'edat de 65 anys i 75 han set 5 dones aquest any, i més de 75 anys han set només 2 dones les que han anat a l'Oficina de la Dona. No, jo crec que hem d'animar, hem de mostrar-ho, hem de, no, donar a conèixer tots aquests serveis, els metges de capçalera, vull dir, aquella comissió, atenció primària, vull dir, poden recórrer molts de llocs, realment, sí, perquè, avui en dia.
Malgrat que siguin poques, que les dades siguin poques, realment el que dona és una esperança, no, de dir, escolta, encara que més de 75 anys, a qualsevol edat, vull dir, la violència se n'ha de sortir, se'n pot sortir, veritat.
Sí, sí, sí. Però sí que és veritat que són curioses les dades, no? Vull dir que són molt poques dones d'aquesta edat, no, les que han anat a buscar ajuda, no, directament pel seu propi peu.
I també molt important, suposo, la tasca aquesta de consciència també, no? Per això que deia ella, de l'adaptació a la violència, que Natina també, com comentava, no? De normalitzar situacions que realment, sí, ara ja sabem que són violència. Potser abans no sabíem, però ara ja ho sabem.
No lo sabíamos, no, que va. Es más, yo en los clubs donde voy ahora, somos la mayoría, somos viudas, y es casi que es muy desagradable, no, dramático, pensar que todas coincidimos en que hemos sido libres al quedar viudas. Es algo tremendo, pero es que coincidimos todas. No es que sea una que diga, no, yo hacía lo que me daba la gana, no, no. Todas coincidimos en que me voy al club, me voy al cine, me voy de paseo, me pongo esto, me pongo lo otro, a partir de que hemos quedado viudas. Es que es muy trágico pensar que se tiene que morir para que tú te sientas libre. Es algo...
Perquè potser aquesta violència física no, vull dir, no està, o no, sí, està, sí, la violència, sí, psicològica, no? És com...
Y no lo comento yo sola, porque ya te digo, estoy en el club, en varios clubs, uno de ellos con Ana, en el taller de lectura, y lo comentamos y coincidimos en esto.
¿Tú trobes, Ana, quan parles amb elles?
Sí. Sí, sí que és un tema. Hi ha dones que realment comencen, no, el primer any, els primers mesos que falta la parella, notes que aquesta part que costa, però en seguida remunten, i moltes són capaces de parlar, moltes són capaces de contar experiències viscudes quan ha faltat ja la parella, i antes no deien res.
No? Però no deien, però s'adonaven, o encara no?
Jo crec que elles s'adonaven, però també hi ha vergonya, també hi ha, no? una part de molt de silenci. No, sí, no es comentava moltes
porque
vegades.
Porque con esto no quiero decir que los maridos fueran malos. Eran normales.
Era la generació,
per l'època,
no?
Igual.
Clar, les dones es comencen a sentir lliures, a fer coses, sí, veuen que poden, no? Que poden fer i ser, i antes hi havia un control, hi havia com molt de silenci. I la dona, uh-huh, en aquella època, clar, Natina, la veiem aquí molt joveneta, però Natina, sí, quants anys té ja?
Me falta un mes para los 90.
Uau!
Vull dir que Natina ha passat, no? Realment, sí, per una, sí, sí, no? Per unes edats, per una generació, vull dir que han viscut molt aquesta part. Uh-huh. Potser si m'anam a gent de 70 anys ara, no sé, igual, clar, gent de 90, són 20 anys de diferència, i en aquella època sí que és veritat que es notava molt.
També la violència econòmica, no?, que mencionen a Consuelo.
Clar, el control econòmic, no?, imagina. Sí. Clar, les dones, el millor, començaven a ser mares, no?, vull, tenien un fill, i si havien treballat ja deixaven, no?, tu a cuidar els fills.
Sí, sí, i con la, porque yo tenía, claro, tenía firma en la cuenta corriente, pero me acuerdo una vez que tuve unos gastos importantes con mis niños, y el de la Caixa le llamó a mi marido para decirle que yo había firmado un cheque bastante valioso y el dinero era mío también.
Ya.
Bueno, però és que feia falta la firma de...
És que era tremendo.
Feia falta la firma de soma.
Era tremendo.
Realment, en el banc, i no fa tant.
Sí, però ja te digo, de eso te das cuenta ahora.
Ya.
Entonces era normal.
I la violència sexual, que també en comentaves.
Sí, sí, claro. No? ¿Cómo era esa generació, Tina? ¿Cómo era la sexualidad?
Y normalmente tenías que estar dispuesta siempre.
Clar, és que només això ja és violència,
ja, sí,
no? I és que no hagi desig, és que és plaer, no? Vull dir, s'anteposava, sí, realment soma, la dona no es tenia en compte amb aquest aspecte. Això, sí, ara, sí, avui en dia sabem que és violència, antes no.
Ja,
no?
Sí.
Jo moltes coses les he sabido per Anna.
Mai és tard per aprendre i per saber i per reconèixer veritat.
Ens hem ajudat mútuament, no? M'ensenyen moltíssim, però és que és veritat, eh? És un xoc generacional molt, sí, molt gros, i amb el tema de sexualitat allò era un altre món, no? Realment.
Sí.
Natina diu una frase sempre, no?, per explicar com era sexualitat en aquella època.
Sí, que éramos una generació castrada.
Ja. Yeah.
No, ses dones eren una generació castrada,
porque,
no?
¿Quién a los 15, 16 años no vas con un chiquito y vamos al cine? Y si te cogía de la mano ya era pecado. Cuidado, que ya te tienes que ir a confesar.
Ja. Em quedaria parlant amb altres, moltíssim de temps. Volies que poséssim abans d'acabar un missatge, no?, que mos ha deixat també la doctora Consuelo Corrionero. Si et sembla, l'escoltam abans d'acomiadar-nos.
Por eso, en días como el de hoy, que es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer, hacemos un llamamiento a los y las profesionales sanitarias y sanitarios que desde las consultas, desde nuestro puesto en el que estemos funcionando, detectemos, acompañemos a las mujeres que pueden estar sufriendo algún tipo de violencia, porque cuando a una mujer le preguntas cómo está o cómo va todo y realmente tiene sensibilización y está sensibilizada y lo ves todo con una mirada de poder acompañar y poder ayudar, realmente podemos hacer mucho por esa mujer. Así que bueno, eso sería un poco el mensaje a transmitir a las y los profesionales, y el mensaje a la población, a las mujeres mayores de 60 años, que cuenten con sus equipos de atención primaria, que sepan que el Servicio de Salud estamos a su lado, que nos intentamos formar y sensibilizar lo máximo para poder darles la mejor atención, y que cuenten con los recursos que tienen alrededor, que no están solas y que, bueno, que podemos acompañar.
I d'home, aquest missatge mos queda. Moltíssimes gràcies, Tina Morán, per haver-nos acompanyat avui i compartir la seva experiència.
Gràcies a vosaltres.
I a tu, Anna, moltes gràcies. Ens retrobem aviat.
Gràcies.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem per enfilar el final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és informació.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, però jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Abans d'acabar el programa repassam l'agenda cultural del dia, i per això ja tenim aquí amb nosaltres la nostra companya Ivona Aranyo. Bon dia de nou, Ivona.
Hola de nou, què tal?
I avui l'agenda cultural, el protagonisme en aquesta agenda se l'emporta el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, i començant per Sant Antoni.
Sí, Nieves, perquè aquesta tarda a les 7 de 5 a 6 i mitja l'Espai Jove acull un taller sota el títol Consentir no és mentir, dirigit per joves d'entre 12 i 18 anys i impartit pels propis monitors del centre. Aquesta activitat proposa un debat sobre les relacions afectives i tanca una reflexió conjunta.
I l'acte central d'aquest dia és celebra avui a Vila, no, Ivonne?
Sí, efectivament, avui a les 6:30 de la tarda hi ha convocada una concentració al Parc de la Pau, organitzada per la comissió del 8M d'Eivissa, que integra diversos col·lectius feministes. Faran un taller de pancartes i a les 8 de la tarda llegiran un manifest que té com a títol "Resilient i combativa és la ràbia feminista".
I ja fora dels actes del 25N, avui ens podem atracar al Far de ses Coves Blanques a Sant Antoni, que acull l'exposició Marginàlia, Cargols, Guerrers.
Sí, aquesta mostra reuneix les obres de 18 artistes amb una proposta consistent en un viatge imaginari d'aquells curiosos cargols armats que apareixien en els marges d'incunables entre els segles XIII i XIV. Els artistes reinterpreten aquest enigma històric des de llenguatges contemporanis, creant un diàleg entre el que és medieval i l'actual, amb un punt d'humor, crítica i fantasia, i estarà oberta fins al 6 de desembre.
I de fins aquí les propostes d'avui. Moltes gràcies i bon Aranyó.
Gràcies,
fins
bon
demà. I avui felicitam el cantant de Love is Lesbian, Santi Balmes, que compleix 55 anys i ens acomiadam amb la cançó "Cuando no me ves". Nosaltres tornem demà puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda i fins demà. El deseo salta muros al